Doncs el 79.
El 79, molt bé. El 79, direm el nom de la persona que guanya el sorteig, és Consuelo Adelantado Pugès, que ha guanyat aquesta estada per a dues persones al balneari de Blancafort de la Garriga. Ens posarem en contacte amb la guanyadora, Consuelo Adelantado Pugès. Moltes felicitats i gràcies per la seva participació en la tertúlia des de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
I des d'aquí, des de Barcelona, Ignasi García Rafanell i Eulàlia Reguán. Fins la propera, bon dia també.
Bon dia.
Són les 9, última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després entrevistarem l'escriptor Pablo Dors, que acaba de publicar un interessant llibre amb una experiència colpidora d'acompanyament espiritual. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Delegació del Fons Monetari Internacional per una revisió anual de l'economia espanyola. El govern espanyol nega pressions d'Alemanya perquè recorri el Fons de Rescat Europeu. No hi ha cap supervivent en l'avió estavellat contra un edifici de la ciutat de Lagos, a Nigèria. Un avió comercial, concretament de la companyia Dana Air, que transportava 147 passatgers i 6 tripulants, s'ha estavellat aquest diumenge al barri residencial de Lagos durant la maniobra d'aterratge. La Unió Europea intentarà que Rússia deixi de donar suport al règim de Bashar al-Assad. Mentrestant, el president sirià continua desafiant la comunitat internacional i les advertències que assenyalen que el conflicte al seu país es pot estendre per tota la regió. Esports, la selecció espanyola va patir de valent per derrotar la Xina. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Partit força mediocre de la selecció, on va destacar el blaugrana Andrés Iniesta amb un xut al pal i una bona passada a Silva, que va marcar l'únic gol del combinat espanyol a 6 minuts del final en la victòria per 1-0 contra la Xina de Camacho. El Celta de Vigo jugarà la temporada que ve a primera divisió juntament amb el Deportivo de la Coruña, ja classificat fa una setmana. La tercera plaça d'ascens se la jugaran a la més del Córdoba, el Valladolid, l'Alcorcón i l'Hércules. En motociclisme, Jorge Lorenzo s'imposa en MotoGP al Gran Premi de Catalunya en un apassionant frec-a-frec amb Pedrosa. Aquesta victòria deixa el mallorquí més líder de la categoria. Pel que fa a les altres curses, Janone va guanyar en Moto2 i Maverick Viñales en Moto3. I acabem en tenis, perquè avui es juguen vuitens a Roland Garros. Rafa Nadal s'enfronta a Juan Manaco i Marcel Granollers es juga al passi a quarts contra David Ferrer. Ja estan classificats Djokovic i Federer.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45 del matí.
En les relacions mercantils, el principi de gratuïtat i la lògica del do poden i han de tenir espai en l'activitat econòmica ordinària. Aquesta és una exigència de l'home en el moment actual, una exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Segur que alguna vegada has descobert diners entre els espais buits del sofà.
3 euros! Ostres!
De vegades, els diners et persegueixen, com en el doble estalvi d'Hipercor, perquè ara estalvies amb una ofertassa de bolquers de dot absorció 3D en diversos formats i grandàries a 29,95 euros i després estalvies amb un 10% de bonificació.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Cendí no se muere. Aquest és el títol d'un llibre publicat per Fragment Editorial i que ha escrit Pablo Dors. Pablo Dors, als seus 49 anys, és escriptor, deixeble del monge i teòleg Elmar Salman i net del filòsof i escriptor català Eugeni Dors. Va néixer en el si d'una família d'artistes i es va educar en un ambient cultural alemany. Ha estudiat, per exemple, a Viena, com també a Roma i a Praga. Pablo Dors es va ordenar a prevere ara fa 21 anys i es va doctorar en teologia 5 anys després, concretament el 1996. El seu primer llibre, El Estreno, editat per Anagrama, va arribar l'any 2000. Entre altres publicacions, ha fet Lecciones de Ilusión, El Amigo del Desierto i altres treballs també de fenomenologia de la religió, matèria de la qual ha estat professor, així com de teologia mística. Ha estat, entre altres coses també, capellà universitari i professor de dramatúrgia entre els anys 2001 i 2005 i capellà hospitalari i crític de literatura centreeuropea a l'ABC Cultural, això els últims 6 anys. Ens acompanya Pablo Dors, escriptor. Podem presentar-lo aquí a Catalunya per als amants de la literatura contemporània com a net d'Eugeni Dors. Potser així ja no necessitaria presentació. Senyor Pablo Dors, o mossèn Pablo Dors, molt bon dia, benvingut.
Encantado de estar con vosotros, es un gusto.
Supongo que le gusta igual que le traten de señor, de sacerdote, de mossèn, de escritor, un poco de todo.
Bueno, soy Pablo para los amigos, así que Pablo.
Muchas gracias, dejando de lado, en este caso, la formalidad de la entrevista. Bé, en la presentació no he fet referència al contingut d'aquest llibre, Cendí no se muere, perquè pensava deixar-lo sobretot per vostè. De fet, podem avançar que és la història del contacte de Pablo Dors amb una dona, Àfrica Sendino, que està a punt de morir i pateix la malaltia en els moments finals de la seva vida. Com és el tracte, el coneixement i el contacte personal, així com el diàleg amb una persona en aquesta situació?
Lo primero que quiero decir es que Sendino se muere, este libro publicado por Fragmenta, es el séptimo de mi producción, pero el primero, que no nace del impulso de la imaginación, el primero de no ficción, como suele decirse, es un libro que nace de no del impulso de la imaginación, como digo, sino de un impulso pastoral. África Sendino fue una médico que murió de cáncer en el 2008. Ella me conoció, supo que además de ser capellán hospitalario, pues tenía unos cuantos libros publicados, era escritor. Entonces ella encontró en mí un personaje providencial, en el sentido de que reunía el arquetipo del sacerdote y el arquetipo del escritor. Ella tenía un interés extraordinario en que su experiencia de ser médico, que pasa a la otra orilla de enfermo, quedase como testimonio para los que seguimos en este mundo. Y entonces me pidió colaboración literaria para ayudarle a escribir este libro suyo. Era un libro suyo originariamente, pero lo que comenzó siendo un proceso de asesoramiento o acompañamiento literario, al final tuvo que devenir en autoría porque a ella la vida no le dio de sí lo suficiente para poder escribir su propio libro. 2 días antes de su muerte, ella me pidió que con lo poquito que había conseguido escribir, que eran algunos apotegmas o frases sueltas, yo escribiera este testimonio y así lo hice. He dejado reposar el libro un tiempo prolongado, porque parece que los libros necesitan también su tiempo de maduración. Y bueno, pues este es el resultado, Sendí no se muere.
En una primera part, Pablo Dors explica el context de la seva relació personal i pastoral amb África Sendino i després passa a narrar pròpiament la història. Com resumiríem aquesta història d'África Sendino en els moments finals de la seva vida? Hi ha un moment inicial del llibre molt, molt gràfic, molt revelador. Pablo, tinc càncer de mama, no?
Li diu... Sí. Yo creo que todas las personas, todas las biografías humanas bien miradas merecerían un libro. Y en el caso de África Sendino, por cómo vivió ella, por cómo murió, porque se muere como se vive, pues desde luego que lo merecía también, ¿no? Esto para mí es muy claro, ¿no? Yo creo que la principal lección, o al menos una de las principales lecciones que África Sendino impartió en la vida y en la muerte, fue que sin la consciencia de la muerte no se puede vivir con dignidad y con intensidad esta vida, ¿no? Es decir, que vivir de espaldas a la muerte, vivir la muerte como un tabú, como un ocultamiento, es dramático porque el drama se cifra, radica en que no se vive con intensidad, ¿no? Entonces yo diría que por una parte esto es uno de los mensajes fundamentales de este libro, y un segundo mensaje que es lo que recoge también la contraportada, ¿no? Que es cuando ella dice, me he pasado la vida ayudando a los demás, pero no me puedo marchar de este mundo sin dejarme ayudar por ellos, por los demás, ¿no? Y termina diciendo, sí, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado, ¿no? En mi experiencia como capellán hospitalario, lo que descubro es que por encima del dolor físico y el dolor espiritual, ¿no? O sea, lo que más duele a los enfermos es la dependencia, depender de otros, ¿no? Y esto es la lección que hay que aprender en la enfermedad, ¿no? Y África aprende esta lección y de manera insigne, ¿no? Y por eso creo que merecía ciertamente este libro.
Del seu diàleg amb ella i dels moments de la malaltia, que pel que recordo del llibre són uns mesos, no?, des que se li diagnostica la malaltia fins que mor. Com evolucionen,
bueno,
les coses?
Realmente, ahí la enfermedad se la diagnosticaron bastantes años antes, unos cuantos años antes de que yo la conociera. Yo la conocí ya en su fase terminal, cuando le quedaban nada más dos o tres meses de vida. Entonces yo la acompañé en los procesos de las últimas semanas. Es decir, que a lo mejor en total hubo, no sé, 15, 20 encuentros con esta mujer, no muchos más, ¿no? O sea, pero sí que puedo decir que de los 6 años que llevo como capellán hospitalario, pues esta experiencia de acompañamiento con África ha sido de las más intensas, de las más granadas, de las más cualificadas, ¿no? Y bueno, pues aquí el libro lo recoge, ¿no? Intenta recoger esta experiencia.
¿En qué ha aprendido usted de África Sendino? Aquesta fe en que està en bones mans, no sé, el seu testimoni.
Son tantas cosas, ¿no?, las que he aprendido de esta mujer, ¿no? O sea, pero yo creo que quizás la fundamental es a no tener miedo a mirar a los ojos a un enfermo, ¿no? O sea, tú puedes empezar a trabajar en un hospital por altruismo, por deseo de ayudar a los demás, pero desde luego llega un momento donde si miras el rostro del enfermo, si miras a sus ojos, si las dos miradas se cruzan de verdad, descubres que todo enfermo es un espejo de tu propia indigencia. Es decir, que el enfermo no es un otro, pobrecillo o pobrecilla, al que hay que ayudar, sino que en definitiva eres tú mismo, ¿no? O sea, que tú también enfermarás, que tú también morirás, y que el destino de cada hombre no es un destino ajeno al tuyo, sino que nada del humano me es ajeno. Esa es la experiencia más bonita, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en África Sendino lo que enseña es que no somos simplemente individuos, sino que somos humanidad.
Aquest llibre, Sendino se muere, ens destapa també la importància de l'acompanyament espiritual i humà als malalts. Acompañamiento a los enfermos, que la pastoral de la salud de la Iglesia, doctor Pablo Dors, pues es muy importante, ¿no? ¿Cómo concep usted aquest acompañamiento?
La experiencia de la enfermedad es la experiencia de la vulnerabilidad, y lo que es básico es no impostar el personaje del sacerdote, el personaje del acompañante, sino intentar ser auténtico, ser tú mismo. Y por tanto, cuando digo ser tú mismo y estás en contacto directo y palpitante con la vulnerabilidad, hacer tú mismo la experiencia de la vulnerabilidad. Esto me parece fundamental, ¿no? Y luego también me parece fundamental no colocarse desde la fortaleza del que sabe y del que tiene el poder, del que tiene la salud, del que tiene la sabiduría y tiene la capacidad de dar consejos, ¿no? Sino ponerse en la actitud del discípulo, porque el enfermo tiene muchas cosas que enseñar a los que no están o no estamos enfermos, ¿no? Entonces, esta actitud discipular, que es básica en la vida, en el hospital y como acompañante, yo creo que es capital.
África Sendino, durant la seva malaltia, va anar apuntant les seves impressions, com ens recordava ara mateix l'autor del llibre Sendino se muere, Pablo Dors. Un llibre, recordem-ho, que avui recomanem, publicat per Fragment Editorial i que s'ha anat presentant aquests dies a Catalunya. Pablo Dors, que és de sang catalana, d'origen català, però ja em sembla que ha nascut fins i tot a Madrid i ha viscut tota la vida a Madrid, doncs, integrat, no?, a Madrid. Sí. Aquesta dualitat també
en todo caso,
és bonica, no?, podem dir.
Sí, no, és verdad que, bueno, yo he nacido en Madrid y he vivido en Madrid toda mi vida, bueno, menos 5 o 6 años que estuve viviendo en el extranjero, en distintos lugares de Europa. Pero es verdad que yo me siento al menos tan catalán como madrileño, ¿no? O sea, porque el hecho de haber veraneado durante toda mi infancia hasta la juventud, ¿no? Pues en Vilanova y la Geltrú, y el hecho sobre todo de que mis padres estén enterrados allí, pues hace que Cataluña sea para mí mi patria, ¿no? Y cuando yo pienso en un lugar en el mundo, pienso en Vilanova, ¿no? Es decir, que es mi lugar en el mundo. Y esto es, bueno, pues mucha gente a lo mejor en Madrid puede no entenderlo, pero es que el lugar donde descansan tus seres queridos, en el fondo, es tu patria.
Precisament a Vilanova s'ha fet una de les presentacions ara fa uns dies del llibre Sendino se muere.
Sí, sí, en l'Hospital Sant Antoni de Vilanova se hizo esta presentación en un contexto muy bonito, en el jardín, en un ambiente muy entrañable, y yo creo que fue algo pues muy hermoso. Estoy muy contento. Para mí fue muy especial hacerlo precisamente allí.
També a Barcelona, a Manresa, per exemple, amb la religiosa dominica Lucía Caram.
Sí, sí. Fue en el propio monasterio de esta religiosa que ya conocía yo, que es una mujer muy activa, ¿no? Y también fue una presentación muy entrañable porque, como ella tiene esta capacidad de convocatoria, pues trajo a mucha gente, se creó. Yo, más que una presentación formal de un libro, parecía un encuentro de amigos que querían hablar sobre cosas que les importaban de la vida, ¿no? Entonces, esto es extraordinario cuando conseguimos que lo formal pase a ser realmente personal, ¿no?
Ens quedem amb ganes, com és habitual, però per la limitació del temps no podem ser molt exhaustius, de parlar més tant del llibre Sendino se muere, que és petit però molt intens i ric en contingut, com d'altres llibres i d'altres aspectes de la trajectòria de Pablo d'Ors, que, com us dèiem abans, amics oients, és fill de Madrid, però descendent de catalans. El seu avi era Eugeni d'Ors, i als seus gairebé o prop de 49 anys doncs, té ja doncs, una trajectòria molt interessant com a escriptor. Com definiria el seu vessant literari i artístic, mossèn Pablo d'Ors?
Suelo decir que hay tres temas que todo escritor tiene que abordar antes o después, que son los temas que yo considero capitales, que son el sexo, la muerte y la locura. Yo empecé mi trayectoria literaria con una novela que se titula Las ideas puras, que fue finalista del premio Herralde en el año 2000, donde se aborda la pasión amorosa. El año 2008 publiqué lo que yo considero mi obra magna, ¿no?, tanto en ambición como en planteamiento, que es Lecciones de ilusión, que habla sobre la locura, ¿no? Y ahora en este pequeño opúsculo, digo opúsculo porque es un texto muy breve, en Sendino se muere, pues afronto el tema de la muerte. Creo que son estas experiencias básicas, porque son experiencias de pérdida de uno mismo en la pasión, en la razón y en la muerte, ¿no? Y entonces casi podría decir que mi trayectoria literaria con estos tres temas ha quedado ya finalizada, pero ciertamente no, porque sigo teniendo muchas ganas de escribir.
Són temes, a més, Pablo d'Ors, que com a sacerdot surten en el terreny pastoral també. Estan presents, no?, aquests temes.
Por supuesto, por supuesto.
Amb els joves, per exemple.
Todo lo que afecta al ser humano está en el trabajo pastoral directo, como es natural.
Moltíssimes gràcies, Pablo d'Ors, autor del llibre Sendino se muere i de moltes altres obres, escriptor, descendent de catalans i afincat des de fa molts anys a Madrid, per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé. Recordem que el llibre Sendino se muere, publicat per Fragmenta, està en les llibreries i també es pot adquirir a través de la mateixa editorial Fragmenta, al web fragmenta.cat. Que vagi molt bé.
Ha sido un gusto estar con vosotros, muchas gracias.
Adéu-siau.
Adéu.
Radio Estel. Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els joves es mouen. Les delegacions de Pastoral de Joventut es preparen per un estiu ple d'activitats. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res, amb Miquel Morgà.
Comencem aquest espai que els dilluns i els divendres us acompanya, amics oients, amb l'objectiu d'intentar aclarir per què passen certes coses. Aquesta setmana plantegem que no entenem per què una notícia no acaba sent la mateixa depenent del diari o el mitjà de comunicació en què es llegeix o es rep. Ens acompanya, com sempre, Miquel Morgà. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi. Sí, està bé que facis aquesta puntualització, només començar, perquè segurament això també, no, segurament no, val també per la ràdio i val també per la televisió. I cada vegada més tenim la sensació que depenent del diari que llegeixes, de la ràdio que escoltes o de la tele que mires, una mateixa notícia pot acabar semblant-se poc o gens, de vegades, a la que has escoltat fa un moment o has llegit fa una estona en un altre mitjà. I això és una cosa que costa d'entendre, eh? A vegades, com pot ser? Perquè es carrega una mica aquell principi de l'objectivitat de la qual tant parlem a l'hora de la informació. Hem de ser objectius. Cosa que també és cert que qui opina, inevitablement, amb això estarem gairebé tots d'acord, que hi posa part seva, per tant, part de la seva forma de pensar, part de la seva forma de ser en allò que explica, però que de vegades és tan exagerat que arribes a pensar que si no és una altra notícia de la qual està parlant aquell mitjà o aquell diari o aquella tele o aquella ràdio, no? En fi, ser periodista és objectiu, per tant, començaríem convenint, encara que quedi una mica malament, que és o que són dos conceptes difícils de casar al 100%, eh? Precisament per això, perquè cadascú acaba posant la seva part personal. És
difícil. I és veritat que la comparació tradicional entre diaris, per això el teu enunciat amb els diaris és un bon exemple, no? Perquè moltes vegades els diaris amb un format molt semblant diuen coses sobre el mateix tema que no tenen res a veure.
Sí. En tot cas, el greu seria, o greu començaria, quan, amb la finalitat que allò que explica s'adecui a la teva forma de ser i de pensar, introdueixes falsedats o mentides, o de vegades mitges mentides, o que no donis tota la informació, no?
Això seria allò que anomenem la línia vermella, que no es pot
sí,
passar.
Sí, exactament. No? Per tant, sí.
Èticament.
Objectivitat difícil, sempre, perquè hi ha una persona que transmet aquesta notícia, però compte que hi ha aquesta línia que és el que hauríem de sempre de vetllar. També és cert que cada vegada més la gent té més informació sobre els propis mitjans, és a dir, sap més el que està llegint o el que està escoltant o el que està veient, i per tant ja es fa una composició una mica depenent de davant de quin mitjà es posi. Segur que a hores d'ara la lectura que en fem d'una mateixa notícia, per posar el cas de la televisió, per exemple, segons els informatius, si estem mirant la Sexta o si estem mirant Intereconomia, t'hi poses amb una predisposició diferent, no? I cadascú també llavors fa el seu filtre i ho passa pel seu sedàs i acaba fent la seva pròpia notícia de totes, en fa una de diferent o una tercera, no? Una altra cosa serien els mitjans públics, que sí que haurien de vetllar, ja que suposadament són patrimoni de tots, o tots en tenim part d'aquests mitjans, no? Perquè aquesta objectivitat s'assemblés el màxim possible a allò que hauria de ser. I encara hi ha un altre factor que aquí també hauríem d'afegir, que ve a complicar més encara la cosa, que és el factor territorial, el geogràfic, i és que segurament, i si posem, per exemple, com a exemple el futbol, difícilment acaben explicant la mateixa victòria del Barça un mitjà de comunicació de Catalunya que un mitjà de comunicació de basta espanyol o fet a Madrid, no? Per tant, aquesta encara seria una cosa, segurament no tan transcendent com altres notícies d'àmbit polític, econòmic o social, no? Però que també passa, i això ho sabem tots, que depèn de si ens volem posar de mal humor, mirem un mitjà de comunicació, vam parlar de televisió de Madrid, i si volem doncs que tenir-ho més fàcil i estar més d'acord i somriure més, doncs mireu un mitjà de comunicació d'aquí i això ens ho posa més fàcil. Per tant, amb tot això, el que vull dir és que hi ha coses que no acabo d'entendre, que són aquestes, gairebé quan arribem a aquestes línies vermelles que tu deies, eh? Aquí és quan comença el conflicte i on comença allò que haurem d'esbrinar què passa, per què passa i com ho podríem solucionar si és que hi ha solució o caldria solucionar-ho en aquest
sentit. Això és el que t'atabala, Miquel, i no acabes d'entendre.
M'incomoda, eh? De vegades m'incomoda, perquè tot i que ja ho sabem, això cada vegada, jo estic segur que cada vegada la gent té més cultura, de mitjans, també, i sap més el que on ha d'anar i on vol anar a veure una cosa i on vol anar a veure una altra, o escoltar una cosa o llegir una cosa i una altra, però sí que és veritat que hi ha un moment que t'incomoda i et poses de mal humor i dius, per què si ho acabo de llegir d'una manera ara resulta que és d'una altra, o ara m'ho plantegen diferent i sembla que realment que la notícia sigui molt diferent al que he llegit abans, no? Per tant, bé, en fi, esbrinarem una mica per on va la cosa en aquest sentit. Hem posat també una pregunta al Facebook aquesta setmana.
Sí, doncs com sempre, pregunta al Facebook, que és aquesta. A l'hora d'informar-vos, us condiciona molt el mitjà a través del qual ho feu?
Hem posat tres opcions, com cada setmana. La primera seria sí, sóc fidel a aquells mitjans que més s'adecuen a la meva forma de pensar. Suposo hi ha molta gent que deu tenir les seves preferències o les seves presintonies ja, que algun dia que ho pots presintonitzar tot, ja sobretot a la ràdio o al cotxe, ja deuen tenir les presintonies que més s'adecuen a la seva forma de pensar, en fi, del que sigui. Seria la primera. La segona, intento llegir i escoltar tants mitjans com pugui, acabo fent la meva pròpia versió, que seria una opció també que fa molta gent, és a dir, allò que dèiem, escolto totes, posicions diferents i després faig la meva versió particular. O tercer, una opció, home, que no m'agradaria pensar que és molt majoritària, que és passo de les notícies, només ens expliquen el que volen, que seria l'opció o l'actitud més passiva davant de les notícies, davant de la informació que pot tenir molta gent. Per tant, amb aquestes tres opcions esperem que durant tota la setmana, que no recordem gaire, això estaria bé dir-ho, tenen tota la setmana per col·laborar i per votar i per opinar i posar el que vulguin comentaris a través del Facebook, a través de la pàgina del programa.
Molt bé, facebook.com/elprimercafède Ràdio Estel, aquí podeu entrar i buscar aquesta pregunta. A l'hora d'informar-vos us condiciona molt el mitjà a través del qual ho feu. Recordeu que teniu les tres possibles versions. La A, sí, sóc fidel a aquells mitjans que més s'adequen a la meva forma de pensar. La B, intento llegir i escoltar tants mitjans com puc i acabo fent la meva pròpia versió. I C, passo de les notícies, només ens expliquen el que volen. Doncs animeu-vos a participar a través del Facebook. També recordeu que podeu dir la vostra amb comentaris expressats amb llibertat, tant des del Facebook com des del Twitter, el coixinet, no entenc res entrant aquí, i podeu també...
Home, aquesta setmana més que mai seran interessats els comentaris, perquè segurament molta gent té experiències personals a l'hora de rebre informació a través dels mitjans, experiències que el poden posar més de bon o més de bon mal humor, depenent del que llegeixen o ho veuen ni ho escolten.
Doncs aquest divendres intentarem treure una mica després de les 9 l'aigua clara, aquesta proposta que us fem, diem que no entenem perquè una notícia no acaba sent la mateixa, depenem del diari en què es llegeix. Gràcies, Miquel, fins divendres.
Fins divendres, que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau. Ara, quan estem a punt d'arribar a 9:45, us anunciem una nova promoció per aquesta setmana, després d'haver donat el premi per una estada per a dues persones al balneari de Blancafort. Aquesta setmana Ràdio Estel us ofereix 10 entrades dobles per assistir aquest divendres al Teatre Goya de Barcelona a veure Cel obert amb Josep Maria Pou.
Les persones interessades han de fer la seva reserva a través d'aquesta pàgina web www.radioestel.cat i el sorteig es farà aquest proper divendres, dia 8 de juny, en directe en aquest programa. Recordem que només es validarà un vot per persona.
Cel obert amb Josep Maria Pou. Regalem 10 entrades dobles gratuïtes als qui entreu en el web radioestel.cat, tots els que entreu, que segur que sereu molts més de 10, entrareu en els sorteig per aquestes entrades a Cel obert, al Teatre Goya de Barcelona, aquest divendres a les 9 del vespre. Gràcies, Sara. Fins després.
Fins després.
Un minut i mig perquè sigui 9:45. De seguida, l'última hora informativa, avui amb la Carolina Costa. Després us oferirem avui excepcionalment l'espai de bioètica amb Inés Espallargas, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia, que ens desenvoluparan un dels temes vistos des de l'opció bioètica. Passem el programa avui dilluns a causa de l'absència d'Àngel Miret, que no ha pogut venir per una petita indisposició. Esperem, Àngel, que et puguis recuperar aviat i puguis estar amb nosaltres dilluns vinent, si Déu vol. Això i més també fins a les 10.
De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Regat, actualitzem el dia només per tu.
Molt bon dia. L'atur baixa en 30.113 persones al mes de maig al conjunt de l'Estat i ara hi ha 4.700.000 parats. L'atur cau en 4.789 persones a Catalunya, fins a les 630.000. L'atur ha baixat en tots els sectors, però en l'agricultura i la construcció és on més ho ha fet. Avui arriba a Madrid una delegació del Fons Monetari Internacional per una revisió anual de l'economia espanyola. El govern espanyol nega pressions d'Alemanya perquè recorri al Fons de Rescat Europeu. Precisament la cancellera alemanya Angela Merkel la reunirà avui a Berlín amb el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, per enllestir els preparatius per a la pròxima cimera europea. I en esports, la selecció espanyola va patir de valent per derrotar la Xina en l'últim amistós de preparació abans de l'Eurocopa, la Roja, que es va acabar imposant amb un solitari gol de Silva a 6 minuts del final, després de rematar una gran jugada d'Andrés Iniesta. Fins aquí les notícies, tornem a més informació a les 10.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Pelegrinatge solidari unit al de l'hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos. I pots anar en autocar del 28 de juny al 2 de juliol i del 20 al 24 de setembre. I ara també en avió del 30 de juny al 3 de juliol. Informa't en el 93 409 27 70. Lourdes, molt més que un santuari.
No hi ha res com trobar unes monedes al cendrer del cotxe. 5 euros pel pàrquing.
De vegades, els diners et persegueixen, com en el doble estalvi d'Hipercor, perquè ara estalvies amb una ofertassa de llet Hipercor sencera, semidesnatada i desnatada, a 59 cèntims al litre, i després estalvies amb un 10% de bonificació.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Parlem de bioètica, com sempre els dimarts a aquesta hora. Avui ens referirem a la gran qüestió de les tècniques de reproducció assistida i particularment la fecundació in vitro. Ens referirem a un estudi que alerta sobre els perills per la salut dels qui neixen d'aquestes tècniques. Ens acompanyen per parlar avui d'aquest tema el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Bon dia, doctor Sobrevia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé, bé.
També tenim amb nosaltres la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bon dia.
Bon dia.
I la metgessa de família i màster en bioètica Inés Espallargas. Hola, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Bé, sobre els nascuts per fecundació in vitro, els seus riscos, segons un estudi, riscos que existeixen, encara que de vegades potser no es diu molt. La qüestió és per què no es diu? Perquè interessa mantenir aquestes tècniques?
Bueno, quizá que planteemos primero por qué hablamos de este estudio y qué ha pasado, por qué volvemos o queremos hablar de las consecuencias de los riesgos para los niños nacidos por estas técnicas, ¿no? Pues porque muy bien no se sabe cuáles son los riesgos y qué está pasando, qué puede pasar con estos niños, ¿no? Pero en el mundo ya hay 4 millones de personas que han sido han sido producidas en el laboratorio por tècniques de reproducció assistida.
4 milions de persones vives que han nascut.
Vaja. Exacte, niños, sí, exacte. Sí. Que no es parla dels que no han nascut, que són molts més. Mm-hmm. Vull dir,
no és tant com que els nens que han nascut tenen problemes circulatoris, tal, això, no. No són, aquestes tècniques no són ètiques, èticament justificables, per moltes objeccions. Hi ha primerament les tècniques, perquè, bueno, perquè són poc efectives, això no es diu, hi ha un interès comercial, hi ha molts diners darrere d'això, hi ha entre un 15 i un 20% d'efectivitat, és a dir, de 100 dones que s'admeten en aquestes tècniques, 20 es quedaran embarassades, més o menys, són les dades.
Lo que sí que es verdad, perdona Inés, sí. Es que este estudio, y por lo que queremos hablar en este programa hoy, es que la televisión, la radiotelevisión de Suiza publica un estudio que se ha llevado a cabo allí en Suiza sobre 65 niños con una media de edad de 12 años que han nacido por técnicas de reproducción asistida comparados con otra muestra de 57 niños concebidos de forma natural. Entonces, en este estudio se ha constatado que un 30% de estos niños concebidos por técnicas de fecundación in vitro tienen problemas circulatorios en los cuales, cuando en alturas, desarrollan unos trastornos circulatorios. De hecho, este estudio ha sido publicado en una revista científica y rescatado y difundido pues por este medio de comunicación, ¿no? Pero sí que se constata un 30% de riesgo para estos niños. ¿Será verdad o no será verdad? Es lo que dice Inés un poco, que no es tanto buscar las consecuencias de las técnicas de reproducción asistida, sino la moralidad de este acto. Lo que está en juego es, actualmente, bueno, pues el mundo ya nos asusta tanto por las guerras y por todo esto, pero si no, las propias amenazas para el ser humano están surgiendo de las probetas, y así tituló el periodista que hizo este reportaje, Amenazas en la probeta. O sea, hay una amenaza para los niños nacidos realmente por técnicas de reproducción asistida en su sistema circulatorio.
És entendre la persona com un bé de consum. És a dir, jo produeixo un cert producte industrial, produeixo nens. Aquest és la principal objecció ètica d'aquestes tècniques.
En la línia del que vostè deia, hi ha la manipulació d'embrions com una tècnica. És a dir, agafem el que és bo i els altres fora.
Ah, no, exacte. Hi ha un eufemisme que s'utilitza per evitar un dels riscos més importants. És que es veia que, clar, s'havien d'implantar molts embrions perquè un o dos visquessin i ja veiem aquells embarassos de quintillizos, sixtillizos i llavors van dir, bueno, pues utilitzarem la tècnica de reducció embrionària. Reducció embrionària és carregar-se els embrions que s'han vist que són viables per no tenir 5 embrions viables a dins de l'úter matern. Això és la reducció, és un avortament, no? Llavors això ja forma part del procés i per tant això és absolutament immoral, en aquest sentit, no?
Mossèn Xavier Sobrevia.
Bueno, aquí també, a veure, jo penso, sí que ha passat això, actualment no passa tant, de certa manera, perquè...
Perquè ara només s'implanten per llei 3.
I en aquest sentit, doncs, inclús hi ha estudis d'efectivitat que es diu que només se n'implantin 2, inclús que tampoc augmenta gaire més, inclús dient se n'implanta 1. És a dir, ara això sí que ha passat, diguem-ne, inclús jo recordo en publicacions d'allà on jo estic, doncs, que et posa la llista una clínica de reproducció assistida i entre els apartats et posa també la reducció embrionària, no? Això, diguem-ne, en certa manera, perquè també s'ha vist que tampoc ens porta, diguem-ne, a una gran millora de l'efectivitat, doncs, bueno, doncs gràcies a Déu, doncs la cosa està bastant més actualment reduïda. Tenim, a veure, és tot un tema d'estudi de fa anys, no? És a dir, aquests nens, diguem-ne, que s'han hagut la concepció extracorpòriament, és a dir, en una proveta, doncs fins a quin punt doncs això ens porta a que aquests nens doncs tinguin algun tipus de malaltia i tal, no? Dius, jo també crec que a veure, hi ha aquest estudi que ens dona una dada concreta, no? S'ha fet a Suïssa, també allà sabem que és un país amb moltes muntanyes, també s'ha valorat doncs el tema de si hi ha gent que està visquent a més de 3.000 metres, és a dir, una mica aquests sectors, també s'insisteix molt en que han de ser poblacions comparables, perquè clar, si agafes uns nens que estan visquent doncs a un lloc determinat, en fecundació in vitro, amb uns nens, unes altres condicions de vida i unes altres d'allò, d'un altre lloc, doncs no seria comparable, per tant és un estudi que sembla bastant ben fet, agafant unes poblacions comparables, i que, a veure, la hipertensió, sobretot, que ens parla una mica, que teoria com un, això, més tensió arterial, és un factor de risc ara desenvolupar més endavant doncs, malalties. Això ho sabem perquè tothom es tracta doncs, del colesterol, de la hipertensió i hauria de deixar de fumar. No? I això també és bo recordar de tant en tant, com els factors que després acaben provocant doncs, les malalties més freqüents que porten a la mort, malalties cardiovasculars en el nostre àmbit, no? Per davant del càncer. Bé, estar molt pendent d'això em sembla important per també saber què és el que passa realment. I també jo voldria dir que hi ha aquesta tècnica que a vegades la fecundació in vitro es pot deixar l'òvul perquè sigui fecundat de manera espontània per uns quants centenars o milers d'espermatozoides que estan al voltant, o hi ha la tècnica de la injecció intracitoplasmàtica de l'espermatozó, que esforça la membrana de la paret de l'òvul perquè hi hagi després la fecundació. A vegades aquí per problemes, diguem-ne, en què l'espermatozó doncs, no és capaç de penetrar aquesta membrana espontàniament, i aquí a Espanya això realitza en una proporció molt alta, que em sembla que està en el 50-60% dels casos, el qual certament estàs posant un espermatozoide que potser no és el de la millor qualitat que podríem aconseguir i estàs iniciant una fecundació. I en aquest sentit veurem després, els fills aquests, doncs, altres problemes, no tant de tipus cardiovascular, sinó potser justament de fertilitat que puguin tenir més endavant, etc. No? És un tema, a veure, penso que tampoc cal ser especialment alarmista, en el sentit de dir, és que, però sí que s'està fent seguiment i sí que es veuen significativament doncs, que hi ha un major risc en algunes possibles malalties en cas d'haver estat concebut per aquestes tècniques.
De todas maneras, a mí me gustaría aportar algo que pienso en referencia a este tema, y es que hace referencia a los derechos humanos y la dignidad personal, que es que cuando hablamos de técnicas de fecundación in vitro, son los propios, los nacidos, son hombres que poseen esta dignidad personal, los derechos humanos son intrínsecos a ellos como personas, porque muchas veces podríamos caer también en algo que pasó hace unos cuantos años, que por ejemplo los hijos extramatrimoniales eran mal vistos, o cualquier tipo de discriminación en base a dónde nacían los niños, etcétera.
Això mai,
¿no?
Son vidas
Nunca.
Humanas, son
efectivamente,
humanas
la dignidad personal la posee cada persona. Que los padres y los técnicos, por el deseo personal de tener este hijo, hayan recurrido a técnicas que hayan expuesto a esta persona, bueno, pues hayan manipulado esta llamada que tendría la excelencia, lo que toda persona humana tendría que ser concebida es a través de una relación sexual y por una donación amorosa entre un hombre y una mujer. Si esto no puede ser, no justifica el que la técnica sea posible. O sea, que no se apunta a nadie, pero sí que se pone sobre la mesa, se critica la eticidad de lo que son las técnicas de fecundación in vitro.
Queda clara la diferenciació. Una cosa és la tècnica de reproducció, que pot ser èticament rebutjable, i una altra cosa és la vida humana fruit d'aquesta... A més, sempre la medicina ha de treballar perquè aquesta vida humana, encara que pugui tenir perills, doncs sobrevisqui.
La medicina tiene que trabajar para solucionar los problemas de infertilidad. Trabajar en laboratorio, cómo manipular mejor la vida humana, ¿me explico?
Clar, com si la infertilitat ja fos...
No, ja no s'investiga, perquè
Exacte.
Ja ho tenim solucionat.
Clar.
Bueno, una solució bastant parcial, perquè l'efectivitat és molt baixa.
Per això, sí.
Relativament.
Queda clar aquesta reflexió d'avui, parcial, no podem ser molt exhaustius, ja ho sabem, però sí sobre les tècniques de reproducció assistida davant d'un desig de tenir fills, que d'altra banda és legítim, evidentment, no? Els pares,
sí,
les parelles,
quan
si veuen que
però
no
arriben
els fills...
Però no és un derecho, és un deseo, però no és un derecho.
Queda aclarit també. Gràcies, Inés Espallargas, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Fins la propera, fins la setmana vinent. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda.
Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Ahir l'Església celebrava la jornada Pro Orantibus, coincidint amb la festa de la Santíssima Trinitat. Avui, l'endemà d'aquesta diada, volem presentar-vos, amics oients, el testimoni d'un religiós, fra Valentí Serra i Fornell, Valentí Serra de Manresa, que és caputxí i que porta més de 30 anys consagrat a la seva vida religiosa. Des de l'austeritat, la humilitat i el servei sacerdotal i religiós, sense fer soroll, però amb convicció i amb contundència. Fra Valentí Serra de Manresa va celebrar dijous passat, amb una doble eucaristia al matí dins del seu convent dels Caputxins de Sarrià i a la tarda a la Basílica de la Concepció, on participa i col·labora pastoralment, les seves noces d'or sacerdotals, 25 anys com a prevere, que avui volem posar davant de vosaltres per conèixer una mica més aquest testimoni. D'aquestes noces de plata, d'argent, parlem avui d'aquests 25 anys amb Fra Valentí Serra de Manresa. Fra Valentí, molt bon dia, pau i bé.
Bon dia, pau i bé, Ignasi.
Com està?
Bé, gràcies a Déu. En el ressò d'aquestes festes jubilars que, com ara dèieu en la introducció, han tingut una mena de dinamisme trinitari, celebracions de cara endins i celebracions de cara enfora. Ho he celebrat amb intimitat amb la missa conventual dels frares de la meva comunitat a Sarrià, i a la tarda vaig celebrar d'extra el dijous a la Basílica de la Concepció, on doncs, desenvolupo la meva col·laboració i les tasques pastorals en el confessionari, en la celebració de la missa i també en els grups de pregària del Pare Pius. Però també he fet unes celebracions així de cara interna amb les comunitats justament contemplatives en entorn d'aquesta festa Pro Orantibus, amb les quals hi he tingut doncs, relació, amb les quals doncs, també els hi he prestat algun servei pastoral i a les quals els hi regressiu també doncs, la seva comunió de pregàries, celebrat doncs, a les adoratrius perpètues d'Horta, a les carmelites descalces de Vic i de Barcelona i a les clarisses caputxines de Girona, i encara en falta les domèniques de Santa Clara de Manresa, que són monestirs on hi ha tingut doncs, una particular doncs, vinculació.
Doncs a elles, a ells, a tots els monestirs de vida contemplativa que es dediquen a pregar i als quals els podem encarregar moltes pregàries particulars i concretes, els felicitem per aquesta jornada Pro Orantibus on ells...
Sí, i perquè per nosaltres és un gran alivi i un gran consol saber que tenim comunitats que preguen, no?, per la vida pastoral, que preguen per les necessitats de les famílies, de l'Església i del món. Són un autèntic pulmó en l'Església i també doncs, un autèntic, diguéssim, cor en l'Església. Fan respirar i fan viure l'Església aquests monestirs, i els hem d'estimar molt.
Però tornant a la seva celebració dels 25 anys de sacerdoci, Fra Valentí Serra, què destacaria del que va dir en les homilies, del que ha viscut amb aquesta celebració?
Bé, he dit diverses coses, no sé, i he dit moltes vegades en aquestes misses jubilars que han anat celebrant, que he intentat viure sempre aquest sacerdoci molt unit a Jesucrist i celebrar la Santa Missa cada dia com si fos, doncs, la primera missa, o com si fos l'única missa, o com si fos l'última missa, no? Un moment, diguéssim, excepcional de poder celebrar el memorial del Senyor. I també, doncs, he volgut remarcar que, doncs, malgrat, doncs, la meva intimitat o les meves incoherències, sabent-ho i no sabent-ho, he estat, doncs, canal de gràcia per a moltes persones que m'ho han fet saber, que m'ho han dit, i que aleshores un veu i s'adona, doncs, que és un instrument, doncs, en mans de Déu, no? I que això, doncs, és una cosa que fa estremir, no?, d'agraïment i també d'emoció, no?, com Déu, doncs, ens ha triat, ens ha confiat una missió i hem pogut arribar, doncs, a les intimitats més profundes, no?, del cor dels homes i les dones, i que a través de no sé, de la comunió amb el Senyor, doncs, hem pogut donar, doncs, paraules, orientacions que han fet bé i han ajudat a les persones. Però jo en l'estampa del recordatori vaig poder posar unes paraules de Sant Pau al seu deixeble estimat Timoteu: dono gràcies a aquell que m'ha sostingut, Jesucrist nostre Senyor, perquè m'ha considerat prou fidel per encomanar-me un servei. És a dir, doncs, Déu em va triar, va pensar que seria, doncs, prou fidel, o que ell em donaria la gràcia, doncs, perquè fos fidel, i ell que m'ha sostingut, doncs, he realitzat aquests anys de ministeri, i bueno, si Déu vol, els que Déu vulgui, estic a les seves mans.
I tant que sí. Fra Valentí Serra va néixer a Manresa l'any 1959, és religiós caputxí, també sacerdot, com hem destacat avui, i doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Actualment és l'arxiver dels caputxins de Catalunya i també és col·laborador científic de la Facultat de Teologia, així com membre del claustre de doctors de la Universitat de Barcelona. Té moltes...
Aquestes coses no salven, per això.
No,
són ja serveis que, des dels quals, però, intento evangelitzar la cultura, com deia el beat Joan Pau II. També convertir aquestes realitats o aquestes tasques com a instrument d'evangelització. Evangelitzar la cultura i evangelitzar des de la cultura, també.
Fra Valentí Serra va vestit amb un hàbit caputxí, auster, molt visible, però alhora, doncs, també molt humil i molt inspirat en la tradició i el carisma de Sant Francesc d'Assís. És aquest una mica el tronc comú de tots els ordes derivats del franciscanisme. Com definiria el seu carisma i una mica els arguments que dona vostè per vestir amb hàbit?
Bé, a veure, a mi Sant Francesc, deixat des de molt jove, doncs, em va, diguéssim, captivar i em va fascinar, com també em va treure molt el seu hàbit, doncs, tan senzill, una túnica tallada en forma de creu per, diguéssim, visibilitzar la consagració al Senyor, senyit, doncs, amb una senzilla corda. Tot això a mi em va, diguéssim, fascinar i impressionar molt. El carisma franciscà, que és riquíssim i que ha donat, doncs, vigoria a la vida de l'Església, doncs, durant més de 8 segles, és ja un carisma tan consolidat que no només no morirà, sinó que creix constantment en diversos punts de la Terra amb l'expansió del franciscanisme i la seva, doncs, possibilitat de renovar i d'envigorir l'Església amb l'ardor i l'entusiasme dels fills de Sant Francesc, que volen viure, doncs, una vida, doncs, totalment evangèlica. Aleshores, hi ha també la tradició caputxina. El carisma és el franciscà. La tradició, la manera de viure aquest carisma, d'enfocar-lo, és la tradició caputxina, que també, doncs, en l'Església té quasi 5 segles d'antiguitat, que va ser, doncs, una voluntat de radicalitzar o d'anar al Sant Francesc, doncs, com més genuí, com més radical, com més enamorat, doncs, de la pobresa, més enamorat de l'Església, més disposició, doncs, per servir, doncs, els pobres, les necessitats, la missió, una cosa que realment ha marcat la història d'Europa i també la història del nostre poble. Jo a Manresa vaig conèixer els frares i, doncs, el contacte quotidià, doncs, va fer, doncs, que el seu moment demanés, doncs, d'ingressar i de compartir aquesta forma de vida. Clar, quan ara més de 30 anys enrere, eren uns temps en què encara s'estaven, doncs, fent proves o noves iniciatives, doncs, nous reptes, nous signes, noves coses, però jo sempre he pogut, doncs, mantenir la imatge tradicional del frare, i crec que, doncs, el temps, doncs, em donarà la raó, no?, perquè la manera, diguéssim, exterior, encara que si no es viu internament, de poc serveix, sí que és un testimoni doncs, molt visible, que doncs, sense dir paraules doncs, les persones es poden doncs, fixar que encara doncs, hi ha gent que creu en Déu o que hi ha gent que consagra la seva vida, o a vegades poden, es pot trobar persones que tenen doncs, no sé, com una necessitat de demanar una pregària, una benedicció, un consell, el poden aturar, poden identificar molt fàcilment. També doncs, forma part, diguéssim, com a, no només signe de consagració, també doncs, signe de pobresa o signe també de penitència, doncs, té una riquesa que a mi em va semblar al seu moment doncs, de no renunciar-hi, no? I que és una cosa que es demana doncs, de genolls, doncs, renunciar-hi em va semblar que no, i més aviat doncs, vaig fer doncs, aquesta opció doncs, de mantenir-lo. Durant uns anys se'n veien molt pocs d'hàbits, però amb un religiós amic meu, que és el pare Jordi Maria Gil, carmelita, que gairebé vam quedar sols a Barcelona, amb l'hàbit religiós, vam dir, no, dic que això segur que reflorirà, perquè doncs, segur que els religiosos s'adonaran que és molt important de recuperar els signes de consagració en un context, diguéssim, de secularització. Jo crec que la història ens ha donat la raó, perquè quan hi va haver aquella jornada de joventut que va ser a Austràlia, a Sydney, justament els caputxins, sense dir-s'ho, van començar a aparèixer tots amb l'hàbit religiós, i a partir d'aquí hi ha hagut com una mena d'embranzida a l'interior de l'Orde, que s'ha recuperat moltíssim l'hàbit caputxí, i també altres col·lectius religiosos, perquè han vist que és important de cara, diguéssim, la proclamació visible del testimoni de la fe.
Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa, per haver-nos acompanyat, i felicitats pels seus 25 anys de sacerdoci. Per acabar, m'agradaria preguntar-li molt breument pels projectes que vostè té en marxa, sobretot un llibre que està preparant dintre de la seva feina i el seu compromís, encara que no salvi, també és molt important, com a arxiver dels Caputxins de Catalunya.
Sí, bé, ara tinc com dos fronts oberts. Estic per la col·lectània Sant Pacià preparant un volum dedicat a l'impacte de la Guerra Civil en la vida dels caputxins catalans, i la primera postguerra, que serà una continuació de l'obra que ja hi ha iniciada, seguint una mica amb la cronologia, és el que toca, i que coincidirà doncs, amb l'obertura ja també de fons arxivístics al Vaticà, per poder fer ja l'obra doncs, amb bona documentació i amb un esperit, diguéssim, de seny i de lucidesa. I després, atesa doncs, el gran èxit que ha tingut el llibre de les Herbes Remeieres, que en aquells moments va sortir a mitjans de desembre, ja porta 3 edicions, i sembla que la cosa encara està doncs, així, amb un cert entusiasme i expectativa, continuaria amb aquesta mateixa temàtica, presentant un llibre sobre l'horticultura dels caputxins i les herbes santes, i una mica també amb el sentit de voler divulgar les tradicions i els secrets agraris dels frares, ja que nosaltres mai hem guardat gelosament la nostra experiència, la nostra saviesa popular, sinó que l'hem fet assequible al poble perquè es beneficiï del nostre coneixement doncs, de les herbes, dels ungüents, de les tradicions agràries, i d'aquesta manera, en moments o en situacions de crisi que han afligit la vida doncs, social dels nostres pobles, tenir l'oportunitat o el recurs a coses senzilles que ens regala la naturalesa, doncs, com a fills de Sant Francesc admirem la naturalesa i ens sabem treure doncs, tots els beneficis que Déu ens posa, oferir-ho doncs, al poble senzill que identifiqui doncs, herbes remeieres o plantes que són de fàcil localització i que les pugui utilitzar per les seves necessitats.
Una abraçada molt forta, Fra Valentí.
Moltes gràcies, Ignasi, per aquesta oportunitat de donar doncs, testimoni de la fe també per aquests mitjans de comunicació.
Fins una altra, bon dia.
Gràcies, si Déu vol. Pau i bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Dos apunts breus per acabar. D'una banda, us expliquem que la Delegació de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona va organitzar per aquest dissabte la Basílica del Pi a la capital catalana, amb la col·laboració de molts grups de joves i d'altres delegacions de Pastoral Juvenil de Catalunya, com les de Vic i Terrassa, una experiència de pregària inspirada en el gran projecte italià que es diu Sentinelles del Matí. Consisteix en una vetlla, en un dissabte a la nit normalment, en què grups de joves de dos en dos surten a evangelitzar, a proposar el nom de Crist i a oferir a persones que estan pel carrer, que surten de festa, que surten a prendre una copa, que si volen tenir un encontre amb Jesús sense sentir-se obligats, poden sumar-se a ells a aquesta experiència. Va ser un èxit espiritual, podem dir, va ser un clima de pregària el que es va aconseguir a la Basílica del Pi dissabte a la nit, de gran intensitat, profunditat i sobretot esperança amb el Santíssim Sagrament exposat i a molts joves que expressaven la seva fe també amb llibertat i amb gran convicció. I d'altra banda us expliquem com un segon apunt important d'aquesta setmana que Càritas donarà a conèixer avui a les diferents diòcesis de Catalunya les seves memòries d'acció dels últims mesos. Hem parlat avui sobre l'alarmisme i hem animat la gent a no ser massa alarmistes davant la situació econòmica. El millor testimoni contra l'alarmisme precisament és el de Càritas, que està multiplicant la seva acció positiva a favor d'aquelles persones que més ho necessiten i contra la pobresa, naturalment. Estarem molt pendents, sobretot de la memòria de Barcelona, que atén moltíssima més gent que fa uns anys. Això serà dimecres. Ens acomiadem, hem estat amb tots vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Joan Pinyol, el Ramon Castelló, la Sara Cruz i la Carolina Costa. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Fins demà, que vagi bé.